Teniu previst anar al cinema aquest cap de setmana? Doncs quedeu-vos i escolteu, perquè amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca repassarem les estrenes més destacades d'aquest cap de setmana. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Plou, fa mal temps, portem dies rúfols, grisos, tapats. Suposo que això va bé, no?, pel cinema.
Sí, 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 va bastant bé perquè, bueno, aviam, a vegades quan plou potser no és el millor moment tampoc per anar al cinema, però aquesta setmana tenim moltes estrenes ja per triar i remenar. I a més, vull dir, tenim moltes estrenes de gènere també, ara ho veurem posteriorment, o sigui que la cartellera aquesta setmana anima bastant a anar-hi.
Doncs anem a repassar aquesta cartellera eclèctica i animadeta, moltes propostes. Com comencem?
Doncs amb The Monkey.
Oh, qué raro. No recuerdo cerrar esto con llave.
Por casualidad, ¿recuerdas si había un mono de juguete de mi tía en ese mercadillo?
Oh, no sería un recuerdo de su infancia, ¿verdad?
¡No, no, 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 no! El forense dijo que fue un accidente, pero no fue un accidente. Fue un mono. Cuando era niño, mi hermano gemelo y yo encontramos algo a lo que le encantaba matar. Hice todo lo que pude para mandarlo a la puta mierda. Pero aquello tenía otros planes. Hola, hermanito.
Bill.
El mono al que le gusta matar a nuestra familia ha vuelto. Hay que derrotarlo.
¿Por qué no lo derrotas tú, Bill?
¡Joder! ¡Espera, espera, espera, espera!
Hemos sido elegidos para ser testigos de su poder sobre la vida y la muerte de las maneras más perversas.
¿Un mono de juguete? Es malvado, es prácticamente el diablo.
¿Todo el mundo muere? Menuda putada.
És The Monkey. Terror molt i molt passat de voltes, oi, Miquel?
Sí, sí, tant i tant. És una autèntica festa, ara comentarem. És l'última pel·lícula d'Osgood Perkins, que qui és Osgood Perkins? Doncs ni més ni menys que el fill d'Anthony Perkins, el mític Norman Bates de Psicosis, d'Alfred Hitchcock, i que va dirigir una de les millors pel·lícules de terror de l'any passat, que és Longlegs, una pel·lícula sobre un assassí en sèrie recargolat que mata famílies senceres, i el principal sospitós és Nicolas Cage, en un paper breu però memorable. I en aquesta ocasió, Perkins torna amb una adaptació d'un relat curt de Stephen King, homònim, de Monkey, i produït per James Wan, que és un director amb una llarga experiència en el terror. És el director de Saw, és el director d'Insidious, és el director d'Expediente Warren, Silencio desde el mal, vull dir, terror de garantia. Però és una... En aquest cas, The Monkey és més aviat una comèdia de terror. És a dir, és una festa d'humor macabre, amb morts molt grotesques, i una pel·lícula molt divertida, però alhora es comenta també que té una duríssima història familiar al darrere. És a dir, és la història de dos germans que troben un mico de joguina a les golfes, i bé, es comencen a succeir una sèrie d'assassinats al seu voltant, i per tant decideixen llançar el mico i continuar amb les seves vides, i amb el pas dels anys es separen. I al cap d'uns anys doncs es tornen a reunir, però per destruir-lo, perquè s'han tornat a succeir morts. I llavors doncs això, és una festa d'humor molt macabre. Perkins comentava que tenia com a referències La muerte osienta también, de Robert Zemeckis, i Un hombre lobo americano en Londres, de John Landis. Però també es veu que li interessa molt a Perkins la idea del mal i el seu origen. Vull dir que també té el seu punt seriós, però es destaca sobretot que és una pel·lícula molt divertida.
El mico és aquest típic mico de joguina que molts haureu tingut a casa, articulat, amb un mecanisme que va tocant el tambor.
Sí, és curiós perquè toca el timbal, perquè vaig veure en una crítica l'altre dia que toca el timbal perquè normalment aquest mico tocava els platets. Però què passa? Que el mico que toca els platets, Disney el va començar a popularitzar, a comercialitzar, arran de Toy Story 3, perquè sortia aquell mico que controlava càmeres des d'una habitació que tocava els platets.
És veritat.
I llavors, doncs, com ara és com propietat de Disney, l'han hagut de canviar per un mico que toca el timbal.
La crítica en parla unànimament molt bé de The Monkey. Diuen que és una de les millors pel·lis basades en un relat de Stephen King que s'han fet fins al moment. Spin-off diu una de les grans comèdies de terror, com deia el Miquel, dels últims anys. També destaquen que és una comèdia gore que disfrutes molt. Terror contemporani, vaja, que traspassa tots els límits de Monkey. Canviem radicalment de registre.
Paddington, aventura en la selva.
Recuerda, pequeñín, si te vuelves a perder, ruge.
Paddington, ha llegado una carta de Perú para ti.
¡Oh!
Querido Paddington, me temo que tengo noticias preocupantes sobre tu tía Lucy.
Tía Lucy ha desaparecido. Me crió cuando me quedé huérfano siendo un osetno. Tengo que encontrarla.
¿Unas vacaciones en familia en Perú?
¿Perú?
¿A Perú? ¿Así, sin más?
Ah.
Bienvenido a Perú.
¡Qué portento de... barco!
¡Yepa! ¡Voilà!
Parece que su tía Lucy se ha embarcado en una misión.
¿Habrán oído hablar de la leyenda del Dorado?
¿Se refiere a...? ¡Mmm! ¡Qué ricas las patatitas!
No, a la ciudad hecha enteramente de oro.
¡Ah, claro!
Paddington, siento tener que decirlo, pero la Amazonia es un poco... enorme.
Por aquí. Gracias. Ahora a la izquierda, creo.
Mi familia está maldita. La locura del oro.
Qué símbolos incas más raros. ¿Lavar solo en seco?
Torna l'entranyable os Paddington.
Sí, sí. La novetat en aquesta ocasió és que ja no dirigeix Paul King, responsable de les dues pel·lícules anteriors, i també de Wonka, que va ser un dels fenòmens del cinema familiar del passat 2023. En aquesta ocasió pren el relleu Dougal Wilson, un director procedent de la publicitat i els videoclips. Tampoc està protagonitzada per Sally Hawkins, la protagonista de les dues entregues anteriors i també de La forma de l'aigua, de Guillermo del Toro, sinó que pren el relleu l'actriu Emily Mortimer. Però, malgrat tot, i malgrat que es veu que la segona part va deixar el llistó molt alt, perquè la segona part es veu que és entranyable, continua sent igual d'entretinguda, et diverteixes, t'emociones, gaudeixes i tracta el personatge doncs, amb el respecte que d'alguna manera es mereix.
Els oients més fans hauran reconegut Antonio Banderas en aquest tràiler.
Sí, sí. Bé, doblat en aquest cas, però sí, Antonio Banderas i Olivia Colman apareixen en aquesta pel·lícula i es veu que és el més destacable del repartiment perquè es veu que tant l'un com l'altre es nota que s'ho estan passant la mar de bé i que saben perfectament on estan i gaudeixen totalment.
Hi ha un petit cameo del Hugh Grant, també.
Sí, sí, sí. Sembla, crec recordar que Hugh Grant apareixia en la primera o la segona. En aquesta ocasió també fa una breu aparició.
I amb un cert deix a Indiana Jones, no? Hi ha alguna escena molt, molt calcada.
Sí, 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 l'escena de la bola aquella que persegueix Indiana Jones al començament d'En busca de l'arca perdida és referenciada al tràiler de Paddington, Aventura en la selva. I bé, i és una pel·lícula que viatja fins al Perú per explicar-nos una mica l'origen d'aquest osset amant de la melmelada. I que bé, bàsicament a Paddington li arriba una carta del Perú dient que bé, que la seva tieta ha d'anar a veure amb la seva tieta Lucy i quan arriba allà descobreix que s'ha escapat de la llar per ossos jubilats on te viu i se n'han d'anar doncs, a buscar-la, tenint com a referència un únic punt marcat en un mapa. I bé, la història fa un gir i es veuen involucrats en la cerca de la ciutat d'or, el Dorado.
A través de la selva amazònica i en un vaixell, el pirata és Banderas, el capità, però és una mica pirata, també.
Sí, sí, també.
Diuen que si et van agradar les dues anteriors, aquesta t'agradarà, tot i que no està al nivell, com deia el Miquel, de la segona, que va deixar el llistó molt alt, però sí que és una digna àriba. Quines altres pel·lis tenim?
Aún estoy aquí.
¿A dónde vas?
Voy a ayudar a esos señores. Pero vuelvo enseguida.
Vale.
¿Puedo acompañarlo?
Su marido volverá pronto.
Está todo el mundo hablando de nosotros. ¿No le has dicho a Vera lo que está pasando?
¡Mamá, nos estás mintiendo a todos!
¿Estás bien, mamá? Sí, cariño. Estoy bien.
Clar, quan llegeixes d'una pel·lícula que és gairebé perfecta, que és el que diuen d'un estoy aquí, costa dir més coses.
Bé, i que ha sigut una de les grans sorpreses dels Oscars, amb 3 nominacions, millor pel·lícula, millor actriu i millor pel·lícula en llengua estrangera. És a dir, que estaria nominada millor pel·lícula estrangera era una cosa que ja més o menys es podia preveure, però que estaria nominada també, a més, a millor pel·lícula i millor actriu, jo crec que això no s'ho esperava pràcticament ningú. És una pel·lícula que es va presentar al passat Festival de Venècia, on va guanyar el Premi Ocella al millor guió, i a més va donar també la sorpresa perquè Fernanda Torres va guanyar el Globus d'Or a millor actriu de drama, passant per davant d'altres candidats. I què dir, és l'última pel·lícula del director brasiler Walter Salles, director de Diarios de Motocicleta, que era el biòpic del Che Guevara, director de Estación Central de Brasil, i director va fer una adaptació d'una de les novel·les més icòniques de tots els temps, que és On the Road, en la carretera, de Jack Kerouac, no confondre amb La carretera, de Cormac McCarthy, que també va tenir una adaptació amb Viggo Mortensen.
Aquest senyor està considerat un dels cineastes més influents, no?, de Llatinoamèrica ara mateix.
Correcte, sí. Ha sigut un dels cineastes més importants de Llatinoamèrica amb els últims anys. I a un estoy aquí parla de la desaparició del diputat progressista Rubens Paiva el 1971, en plena dictadura militar, perquè en aquella època a Llatinoamèrica hi havia diversos règims totalitaris. I bàsicament es basa en les memòries del seu fill, Marcelo Rubens Paiva, i parla de com la seva mare doncs, es va haver d'enfrontar a l'activisme polític després de la desaparició del seu marit. I com es va veure abocada a l'activisme polític i com es van haver d'enfrontar a nous reptes tota la família.
Tota la família, no? 5 fills, em sembla.
Sí, 5 fills, i Marcelo Rubens Paiva justament era l'únic home d'aquests 5 fills. I llavors, doncs bé, és una de les grans candidates a l'Oscar a millor pel·lícula estrangera i una de les pel·lícules més... Bé, es veu que es podria haver apostat per un thriller, però no obstant això, el director, com que és amic de la família de Marcelo Rubens Paiva, va decidir apostar per un drama més aviat íntim.
Em sembla que havien estat veïns quan ell era petit o jove i coneix bé la família.
Sí.
Ha vist per a navegants, impossible no emocionar-se, això ja es veu amb el tràiler, i plorar, segurament.
Sí, és una de les pel·lícules potents que ens arriben des de Llatinoamèrica ara mateix.
També tenim estrenes d'època.
Sí, L'última reina, Firebrand.
Érase una vez
un reino podrido y sanguinario en el que vivía una reina que se llamaba Catalina Parr. Era la sexta esposa del vengativo rey Enrique VIII.
No toleramos a los herejes.
Me matará igual que mató a mi madre.
Jamás te haría eso. ¿Me oyes?
Las cinco esposas que la precedieron tuvieron un fin prematuro. Pero el destino de Catalina cambiaría el reino para siempre.
Creo que he sido elegida por Dios para hacer que el rey cambie de voluntad.
Tendríamos que cortarle la cabeza.
Seguro que se te ocurriría algo mucho más creativo.
A veces pareces conocernos mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos.
Confiábamos en ti, Catalina.
No querrás que yo sufra ningún daño.
No.
No me harías daño.
No.
Enric VIII i la seva dona, Catalina Parr, són ni més ni menys que Alicia Vikander i Jude Law. Quin duet.
Sí, sí. Alicia Vikander, guanyadora de l'Òscar a millor actriu de repartiment per La xica danesa. I Jude Law, que es veu que interpreta de manera immensa. És a dir, es veu que fa un paper immens com el rei Enric VIII d'Anglaterra. I L'última reina, doncs, pel·lícula dirigida novament per un altre director brasiler, en aquest cas el brasiler Karim Aynous, parla de la vida de l'última dona d'Enric VIII, Catalina Parr, que va ser l'única que va evitar la mort o el desterrament. I bàsicament, doncs, és una història amb un punt de terror psicològic ambientada en la cort del rei Enric VIII i que parla de com va ser la seva relació, la relació entre tots dos. I és un entretingut capítol de la saga de los Tudor, en general.
Destacable que recupera la figura de la seva última dona, l'última reina, que el va sobreviure, Catalina Parr, molt desconeguda. Diuen que la recreació de l'època, vestuari, pentinats, ambientació, és espectacular. La veritat, el tràiler és deliciós en aquest sentit.
Sí, sí, es denota un esforç en el disseny de producció, sens dubte.
I si has de buscar algun pro, he trobat que li passa factura que tingui més de 2 hores de durada.
Bueno, dues hores justes, però en general jo crec que deu valdre la pena, aquestes 2 hores.
Tenim més idees.
Daniela Forever.
Mi novia ha muerto.
¿Sabes lo que son los sueños lúcidos?
Es cuando sueñas lo que quieres.
Es un fármaco que los belgas han desarrollado que te permite tener esos sueños. Así que hemos estado estudiando si puede haber un uso terapéutico.
Daniela.
Y parece que sí lo hay.
Hola.
Hola.
Bueno, ¿qué hacemos?
Tú lo decides todo. Los sueños se vuelven reales y puedes recordarlos a la perfección.
Parad. Ya podéis ir. Pero es que es espectacular. Madre mía, es justo como la recordaba.
Yo también puedo ser uno.
¡Puede ser! ¡Un cenobita! ¡El Babadook!
¡Cabe!
Un tiburón con pistola.
És especial, Daniela Forever.
Sí, però bé, és l'última pel·lícula d'un dels únics directors que s'han atrevit a apostar en aquest país per la ciència-ficció. I aquest director és Nacho Vigalondo, director de Los Cronocrímenes, Open Windows, Colossal i Extraterrestre, que era, malgrat el títol, Extraterrestre és una pel·lícula que comença plantejant una invasió extraterrestre per després convertir-se en una comèdia romàntica estil Woody Allen. I bé, i en aquest cas, Vigalondo torna amb la que diuen que és la seva pel·lícula més personal fins al moment, Daniela Forever, que va d'un home que perd amb la seva parella en un accident de cotxe. I bé, i se li ofereix l'oportunitat de formar part d'un assaig clínic on te la pot somiar constantment. I llavors, doncs, bueno, decideix reprendre la seva relació amb ella en els seus somnis, ara de manera més idíl·lica que mai. I tot i que corre el risc de perdre's en els seus propis somnis. Llavors, és això, una pel·lícula de ciència-ficció fantàstica, ambientada a Madrid, que es destacava que justament és curiós que estigui ambientada a Madrid perquè és una ciutat que els que hi han viscut han après a estimar-la i a odiar-la a parts iguals. I amb això, i amb, que tot i ser més personal, més dramàtica, buscant com un punt així més lacrimogen, es veu que és Vigalondo total, perquè això que deien dels tiburones com pistola realment surt. Per tant, sí, doncs... seria com una de les propostes fantàstiques d'aquest cap de setmana.
I la recomanació és deixeu-vos endur, deixa't endur mirant Daniela Forever. Què més proposem?
Tu color.
Tengo la costumbre de ver a las personas como colores. Lo mantengo en secreto para que la gente no piense que soy rara. Cuando siento un color hermoso, mi corazón se acelera. ¡Perdón! He entrado por casualidad. Me lo llevo. ¿Tocas el piano?
Una pregunta.
¿Sí?
Vosotras dos estáis...
Tu color, anime japonés del bo.
Sí, sí, del bo. L'última pel·lícula d'una de les pel·lícules anime més destacades dels últims anys, que és A Silent Voice, que es diu la directora Naoko Yamada. I llavors és la història d'un estudiant de secundària que pot veure els altres com a colors i decideix formar un grup de música amb dos companys de classe, que cadascun d'ells té... Bé, amb dos amics, que cadascun té els seus propis secrets. Un ha abandonat els estudis i no ho ha comunicat a la seva família i l'altre doncs es dedica a la música a esquenes de la seva mare, que espera que sigui metge. Llavors, doncs, la música els acaba unint i s'apropa al festival escolar amb la seva primera actuació en viu. I res, destacar que bàsicament l'animació és fabulosa i l'han fet el mateix estudi que hi havia darrere de la sèrie anime de Scott Pilgrim, que es deia Scott Pilgrim del Salto. I això, i que reivindica la diversitat i com de lluny es pot arribar abraçant-la.
Acabareu amb ganes de ballar. I una última pel·lícula.
Limonov.
Soy yo, Eddie. En realidad, soy un poeta, esperando a que me llegue la hora. La hora del héroe.
Estás llamando demasiado la atención. O cooperas o te vas a la cárcel.
És un biòpic, però un biòpic gens convencional.
Gens convencional. Dirigeix Kirill Serebrennikov, que és un director rus que havia anat a Cannes amb... Va anar a Cannes amb aquesta pel·lícula i també amb dues anteriors que va fer. Petrov's Flow i La mujer de Tchaikovsky, que és una pel·lícula que vam estar a punt de programar. I bé, i en aquest cas, Ben Whishaw, que curiosament és la veu de Paddington en anglès, avui el tenim per partida doble, interpreta doncs, amb un poeta soviètic que va passar de ser rodamón a Nova York a comandar les guerrilles feixistes a Iugoslàvia per finalment convertir-se en un antiheroi del seu propi país. Llavors l'he triat perquè això, perquè... Es basa en una novel·la de no ficció de l'autor Emmanuel Carrer, molt, molt conegut, un best-seller. I també el guió és de Paweł Pawlikowski, director polonès, guanyador de l'Oscar per Ida, a millor pel·lícula estrangera.
Brillant interpretació de Ben Whishaw. I acabem repassant cartellera. Què podem veure?
Doncs The Monkey és difícil que la fem. Paddington Aventura en la selva a partir de divendres que ve, dia 28, al Kubrick. A on estoy aquí serà després dels Oscars, teníem previst fer-la ja, però finalment haurà d'esperar una mica. No sabem encara si ara s'es diu el Kubrick. Daniela Forever, no ho sé ben bé, tot i que hem programat tota la filmografia de Nacho Vigalondo. Tu color, potser si tinguéssim un espai la podríem fer el Kubrick, i Limonov està difícil fer-la. I res, us esperem aquest cap de setmana al Kubrick amb The Brutalist, i a l'Assassí avui a les 9, última sessió de Different Man, i el cap de setmana Tierra Baja, i dimarts a les 7, presentació del llibre El retorn de Néstor Almendros i després projecció de Dies del Cielo de Terrence Malick.
Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.